Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, darrer ple de l'any avui al Parlament, on s'espera que es convalidi el decret d'acceleració de projectes estratègics. Arriba a la cambra autonòmica per segona vegada, ja que fa 3 mesos Vox no li va donar suport. En aquesta ocasió, però, el Partit Popular i la formació d'Abascal han arribat a un acord i han fet algunes modificacions, entre les quals s'ha eliminat la possibilitat que els projectes d'energies renovables s'incloguin dins el decret. El PP diu que la seva aprovació desmenteix les acusacions de bloqueig del govern que fa el PSOE. Són Sebastià Sagreras i el socialista Iago Negueruela.
L'aprovació, la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
2025, que termina pràcticament com terminó el 24, sin presupuestos, sin estabilidad y con un gobierno que únicamente pacta los intereses privados que puedan tener ellos o sus socios de Vox.
El ple començarà a les 9 del matí. Estaran ben pendents en aquest dia 16 de desembre, dimarts, en què hi ha més qüestions destacades. I també avui hi haurà la sessió, la darrera sessió de l'any de control al Senat, amb les interpel·lacions del PSOE per les denúncies per presumptes casos d'assetjament sexual dins el partit. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez, el president del govern central, assegura que té forces per acabar la legislatura i descarta un avançament electoral.
Així ho ha afirmat durant el balanç de gestió que ha fet enmig de la crisi pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten l'executiu i el mateix Partit Socialista.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sánchez ha anunciat també el relleu de la ministra portaveu Pilar Alegría sense que n'hagi transcendit el nom de la successora.
I la policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa, Palma.
Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu en la prova d'alcohol i drogues. Avui també s'espera que se li doni l'alta a la mare de la nina ingressada a l'Hospital de Son Espases.
I la conversió de contractes fixos discontinus a fixos, la creació d'un hotel-escola o la implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que impulsa el pacte per a la sostenibilitat de les Illes Balears.
La mesa de diàleg social es va reunir ahir hora baixa per fer-ne seguiment. El pacte es troba en la segona fase i ha rebut fins a 540 aportacions per part de les entitats participants.
I aquestes darreres hores també ens deixen 2 acords laborals entre el govern central i els sindicats, d'una banda ampliat de 2 a 10 dies el permís per defunció d'un familiar.
També habiliten un altre de 15 dies laborables per treballadors que tinguin un familiar en cures pal·liatives i un dia per si han d'acompanyar un parent a qui se li hagi de practicar l'eutanàsia.
I de l'altre, el preacord entre 5 sindicats mèdics i el Ministeri de Sanitat sobre l'Estatut Marc.
L'entesa deixa en suspens la vaga de sanitaris prevista per al gener, tot però a l'espera de la reunió de demà amb Cimeval, que és el sindicat majoritari.
I en els esports, el Mallorca cercarà avui vespre classificar-se per als 8ens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell visitarà les 7 al camp del Deportivo de la Coruña. Jagoba Arrasate no podrà comptar amb Omar Mascarell, ja concentrat amb la seva selecció per disputar la Copa d'Àfrica, i tampoc amb Cuellar i Morlanes, amb 2 lesionats. A més, el tècnic ha donat descans al lateral Johan Mójica. El Depor Mallorca el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 5 en tota la prèvia. I demà serà el torn de l'Atlètic Balears. Rebrà a les 7 del vespre a un equip de Champions, l'Atlètic de Madrid.
I tancam la portada amb la previsió del temps, que avui s'espera inestable. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Començam una jornada en què deixem enrere aquesta pols en suspensió que ens havia acompanyat aquestes anteriors jornades. Això sí, la presència de núvols encara serà bastant important, sobretot entre les Pitiuses i Mallorca. De fet, a primeres hores del dia ja han tingut qualque ruixat de caràcter local i esperant que les hores següents aquests encara es puguin repetir, principalment també a l'oest de la l'arxipèlag entre Eivissa, Formentera i també cap al ponent de Mallorca. En canvi, Menorca sí que tindrà més ullades de sol i aquests ruixats són més improbables. D'altra banda, quant al vent, esperant que avui bufi principalment de migjorn i també a l'oest de l'arxipèlag ho farà moderat. Això farà que en aquests espais la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maró. En canvi, a l'est del territori sí que tindrem unes condicions marítimes més tranquil·les. Això sí, a darreres hores del dia el vent afluixarà arreu i això farà que tinguem unes condicions marítimes més tranquil·les arreu. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que baixarà lleugerament respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats girin entre els 16 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Sa Pobla, 11 a Manacor i 16 al Port de Sóller. A Menorca, 14 graus a Mahó i 16 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 13 graus a Sant Antoni i 15 a Eivissa.
Són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Parlament celebra avui el darrer ple de l'any amb la convalidació del decret d'acceleració de projectes estratègics que arriba a la Cambra Autonòmica per segona vegada. En aquesta ocasió, però, ho fa amb el pacte assegurat entre el Partit Popular i Vox, un acord que pels populars desmenteix les acusacions de bloqueig en el govern fetes pel Partit Socialista.
El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, diu que el govern tanca el període de sessions amb la feina feta. Segons el PP, el suposat bloqueig denunciat pel PSIP és una quimera per tapar casos de corrupció i abusos sexuals pels quals asseguren el president espanyol Pedro Sánchez hauria de demanar perdó i convocar eleccions. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat la incorporació en el decret de les exigències de la seva formació, que suposen l'eliminació de tota referència als criteris de sostenibilitat de l'Agenda 2030.
L'aprovació o la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
Y no es que haya idas y venidas y rupturas, o sea, simplemente es que nosotros somos absolutamente coherentes con lo que pensamos y defendemos. Eso no significa que haya un enfado. A lo mejor el Partido Popular se lo toma como enfado y han pasado de pedir la cabeza del presidente a pedir la cabeza de la portavoz del grupo parlamentario.
El decret d'acceleració de projectes estratègics preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions, així com el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca per incinerar-los.
El ple comença avui a les 9 amb la sessió de control al govern centrada en habitatge i la sanitat pública. El PSIP i Més per Mallorca reclamen solucions immediates a l'executiu davant l'augment previst del preu del lloguer a les illes, ja que el 2026 caduquen els contractes post-Covid més de 24.000. Els dos grups de l'oposició acusen l'executiu de no voler regular el preu de l'habitatge, tot i disposar d'eines per fer-ho, i han carregat contra el conseller José Luis Mateo després que aquest demanés als propietaris que evitin pujades desmesurades dels lloguers i als promotors que redueixin beneficis.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha estat especialment dur amb Mateo i l'ha acusat d'inacció davant un problema que, diu, ja és una emergència social. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, considera insuficient sent aquesta posició i reclama que el govern escarceri les seves competències.
Yo creo que si quiere hacer deseos de Navidad, pues que deje de ser consejero y se ponga a hacer ese tipo de ruegos o que haga de paje real, que a lo mejor le va mejor que como consejero de vivienda. Tiene herramientas para regular. No puede, es sonrojante escuchar a un consejero decir: "Pido a los promotores que no suban mucho los precios".
Si no fos un problema tan seriós, faria empagueir. Perquè un govern que és competent en una matèria tan sensible per a la gent com és assegurar un cas seva a les persones, no se pot limitar a demanar per favor als propietaris que no treguin a la gent de casa seva.
El ple d'avui també compareixerà el conseller d'Educació, Antoni Vera, per informar sobre els menjadors escolars pels alumnes de 0 a 3 anys.
I el que també s'ha reunit aquestes darreres hores és la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per a la sostenibilitat de les Illes Balears. La conversió de contractes fixos discontinus a fixos, la creació d'un hotel-escola o bé la implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que vol impulsar aquest pacte.
El pacte es troba en la segona fase i ha rebut fins a 540 aportacions per part de les entitats participants, de les quals 102 ja han estat analitzades. La presidenta presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que una de les propostes per debatre és que fons de l'import de turisme sostenible es destinin a millores en l'àmbit laboral del sector.
A la conversió de contractes fixos discontinuos en contractes fixos en establiments que mantinguin l'activitat en temporada baixa i també amb incentius per combatre la sinistralitat laboral o per la contractació de persones amb discapacitat.
Segons Proens, la idea és que més endavant es parli de l'aplicació d'un impost als vehicles de lloguer. Per la seva banda, la presidenta de la CAEP, Carmen Planes, ha parlat del consens que hi ha a la mesa de diàleg social i dels grans reptes als quals s'han de fer front.
Un consenso que se plantea de forma coherente y científica cuál es el camino que debe recorrer Baleares en las próximas décadas. Para CAEP, para la patronal, resulta prioritario atender a tres grandes retos que afectan de manera grave a todos los sectores de actividad. Por una parte, la falta de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados, el absentismo laboral y lo relacionado con la falta de vivienda accesible y la movilidad.
També es debatran altres propostes, com ampliar la sensorització digital a diverses platges per controlar la pressió humana i la creació d'un hotel-escola. Ho ha explicat el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García.
Seria, evidentment, en formació professional dual, a la qual tens la part de formació reglada i la part de desenvolupament dins empresa, tot i que aquesta empresa seria la que seria un hotel, que seria l'escola, no?
En les pròximes setmanes es convocaran més reunions per avançar en el pacte per la sostenibilitat.
I els ajuntaments de la Serra de Tramuntana, Mallorca, rebran 1,8 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible per executar el pla de sanejament forestal. Se'n beneficiaran de 9 municipis i s'actuarà per reduir el risc d'incendis a més de 140 hectàrees de la serra. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ho ha anunciat en una reunió amb Atlas de Tramuntana.
Fer net els costats de les carreteres, dur a terme tallafocs i, sobretot, eliminar qualsevol tipus d'espècie invasora. I fer net també el que són la part de baix dels bots, per evitar incendis, per millorar la convivència de totes les persones que hi viuen i, sobretot, també fer front a tots els desperfectes que hi va haver després del temporal de Juliet.
Aquestes feines començaran dia 1 de setembre del 2026 i s'allargaran durant el 2027.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
7 i 12 minuts. La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal de diumenge a migdia d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa. Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu, però, en la prova d'alcohol i drogues.
La investigació se centra ara a recollir les declaracions dels testimonis i de les persones implicades quan estiguin en disposició. L'home de vers 50 anys va perdre el control del vehicle i va embestir la nina que era damunt la vorera amb sa mare i la seva padrina. Totes dues varen resultar ferides en diferents graus. De fet, la mare va haver de ser ingressada a l'Hospital de Son Espases i s'espera que avui se li doni l'alta.
Mentre segueixen les investigacions, els veïnats varen retre ahir un homenatge espontani en memòria de la nina i varen posar espelmes i peluixos al lloc del sinistre.
A veces suele pasar que los coches pasan muy, muy, muy rápido y claro, es una zona donde siempre pasamos con los niños van corriendo, aunque los llevemos siempre de la mano. A veces ha pasado que se pasan.
Bueno, a mí hace quizá un año y medio atropellaron a mi hija en el semáforo de allí. Venía un coche embalado, yo cruzaba con el semáforo en verde y la atropellaron. Y la verdad que sí, que igual podrían poner unos badenes o algo para que la cosa fuera un poco más segura.
De fet, l'Associació Vianants Mallorca ha reclamat a l'Ajuntament de Palma que impulsi un model urbà que prevengui els accidents de trànsit.
L'organització insta a implantar l'estratègia Visió Zero, nascuda a Suècia als anys 90.
I el nen de 10 anys que va caure ahir d'un setè pis a Palma està ingressat a l'unitat de cures intensives de l'Hospital de Son Espases amb pronòstic reservat. Segons la reconstrucció dels fets, el menor s'hauria precipitat primer, impactant sobre un vehicle que estava estacionat i després hauria caigut a la via pública.
Un fet que varen tenir lloc de vet les dues del migdia al carrer del General Riera i de moment s'han desconeixen les causes. Fins allà s'hi varen desplaçar les unitats de la policia local més properes que varen iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar a la víctima i el personal sanitari del SAMU 061. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i en un principi descarten que hi hagi terceres persones implicades en aquest succés.
I la policia local de Ciutadella avisa que en època de Nadal s'incrementen els intents d'estafa a través de missatges fraudulents, tècnica que es coneix com a phishing, i ha llançat una campanya a les xarxes socials per advertir d'aquest perill. És l'agent Toni Anglada.
T'avisa que tens a regal aquest en trànsit i tu pots controlar. Clar, tu confies que és un destans. I en el moment que tu entres per dir la direcció meva és aquesta, pues a partir d'aquí ja entren dins el telèfon.
I atenció ara en aquestes xifres. Les Balears, juntament amb les Canàries, han estat durant el tercer trimestre, juliol, agost i el mes de setembre d'enguany al territori, amb més demandes de divorcis molt per damunt de la mitjana estatal. A les Balears hi ha 42 demandes de divorcis per cada 100.000 habitants. A Espanya les xifres de 34, segons dades del Consell General del Poder Judicial.
En el tercer trimestre de l'any es presentaren a les Balears 516 demandes de dissolució matrimonial. Això inclou nulitats, separacions i divorcis. Segons els experts, l'increment en demandes consensuades es produeix per una qüestió econòmica. Cal tenir en compte que el divorci consensuat és més ràpid i més econòmic que el no consensuat o el contenciós. Aquest es produeix quan no existeix acord en algun dels aspectes del divorci. Aleshores, és un jutge qui ha de decidir les mesures que es prenen. És un procés més lent, més costós i més conflictiu.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Treball ha acordat amb Comissions Obreres i amb UGT ampliar de 2 a 10 dies el permís de defunció d'un familiar. També n'habiliten un altre de 15 dies laborables per treballadors que tinguin un familiar en cures pal·liatives i un dia si s'han d'acompanyar un parent a qui se li hagi de practicar l'eutanàsia.
El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, diu que és una passa de gegant.
Nadie puede incorporarse al trabajo a los 2 días de ver cómo le ha fallecido un hijo. Nadie puede trabajar en condiciones normales cuando tiene a alguien que está pasando sus últimos días en un hospital. Las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas.
Pérez Rey, però en tot cas, lamenta que la patronal espanyola, la COE, no hagi format part d'aquest acord.
No hay que perseguir a aquel que enferma. Lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los 2 días de que les fallezca un hijo. Eso sí que es un motivo que la patronal debería erradicar de nuestras empresas y dejarse de perseguir a personas que lo único que hacen es ejercer los derechos que afortunadamente la legislación laboral les da.
Després d'aquesta crítica, treball, patronals i sindicats es tornen a reunir, aquesta vegada, però, per pactar l'increment del salari mínim interprofessional. Això serà avui. En aquest moment és de 1.184 euros anuals repartits en 14 pagues. Els experts recomanen que augmenti entre un 3 i un 4,7%.
I aquestes darreres hores també hi ha hagut un altre acord. 5 sindicats mèdics han deixat en suspens la vaga de sanitaris que estava prevista per al mes de gener després del preacord entre el Ministeri de Sanitat a la espera de la reunió de demà, però en Cimeval, que és el sindicat majoritari. Ara bé, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics ha aclarit que aquest acostament no ha estat amb el comitè de vaga i que, per tant, l'aturada indefinida de moment es manté.
Han rebutjat retirar l'esborrany de l'Estatut Marc i han aconseguit que Sanitat estableixi una jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals, avanços també en la jubilació parcial i anticipada. Són Walter Pérez, secretari de Sanitat d'UGT, i Malú García, del sindicat CESIF.
Hemos acordado dejar en suspenso la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero hasta comprobar si los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad se plasman en un nuevo texto del Estatuto Marco. De no ser así, se reanudarán las mismas.
Cuestiones que para nosotros han sido irrenunciables desde el primer minuto, como son la jubilación anticipada, parcial y voluntaria, la reclasificación y la jornada, entre otras proposiciones que ya reflejamos en anteriores borradores y esperamos sean recuperadas.
No s'han pactat les peticions del col·lectiu mèdic i no hi ha hagut cap apropament pel que fa a l'estatut mèdic, la classificació professional, la jornada laboral, tampoc en les guàrdies o la declaració de la professió mèdica com a professió de risc, entre d'altres qüestions.
I la protesta dels tècnics d'ambulàncies a Mallorca i a Menorca ha afectat 80 serveis de transport. Una setantena d'aquests treballadors encarnat de vehicles pesants ha deixat de conduir els nous vehicles que va adquirir Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears.
El tècnic d'aquest servei explica expliquen que se senten menyspreats per la gerència del GESAIP, d'aquesta gestió sanitària i assistencial de Balears. L'acusen de no fer cas al comitè d'empresa, que els ha informat que per conduir les noves ambulàncies s'havia disposat del carnet C. Recordem que el govern va adquirir 139 vehicles de transport sanitari, dels quals la gran majoria requerien un permís més elevat. L'advocat de treballadors afectats, Rubén Torres, diu que el seu lloc de treball no preveu el carnet C com a requisit i que, en tot cas, si els treballadors han de continuar conduint aquestes noves ambulàncies, han de ser compensats.
Los trabajadores en ningún momento son paros, en ningún momento se niegan a conducir, pero sí es cierto que los vehículos que corresponden a su función y a sus competencias. Entonces, bueno, cualquier acción disciplinaria de la empresa pues será impugnada legalmente por estos trabajadores.
I encara de la sanitat, la sala de parts de l'Hospital de Manacor recupera avui dimarts la normalitat. Això després de dues setmanes en què s'han hagut de desviar pacients per manca de ginecòlegs de guàrdia. En els darrers 15 dies, l'Hospital de la capital de Llevant ha desviat una desena de parts altres centres, una xifra que representa dues terceres parts dels naixements que s'haurien d'haver produït en aquest centre sanitari amb circumstàncies normals. Sentim Ignasi Casas, que és el gerent d'aquest Hospital de Manacor.
Tal com estava programat, pues, el que és l'atenció continuada pues, es mantindrà com fins ha estat normalment sempre, que són dos ginecòlegs de guàrdia. És un problema que han tingut des del principi. Vull dir, la manca de facultatius jo crec que és un problema generalitzat. Pues, evidentment, vull dir, tenim una plantilla molt ajustada, qualsevol incidència que succeeix pues, repercuteix.
Està previst que la situació quedi resolta a partir d'avui, quan hi tornarà a haver dos ginecòlegs de guàrdia en el torn d'urgències. I de la política, darrera sessió avui de l'any de control al Senat amb la reprovació a la ministra de Sanitat, Mònica García, i les interpel·lacions al Partit Socialista per les denúncies per presumptes casos d'assetjament sexual dins el partit. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez amb l'anunci del relleu de la ministra portaveu Pilar Alegría sense que n'hi hagi transcendit el nom de la successora.
Tampoc amb anuncis de remodelació del govern espanyol amb un president centrat, entestat, fins i tot en acabar la legislatura malgrat admetre errades. En un moment de màxima debilitat pels casos de corrupció i d'assetjament sexual, la ministra d'Educació abandona el càrrec perquè optarà a la presidència d'Aragó, a les eleccions de les quals estan convocades pel pròxim 8 de febrer.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sobre la petició d'Esquerra Republicana de reunir-se amb l'executiu a l'equador de la legislatura, Sánchez ha dit que no té cap problema, sí que ha reconegut que la relació amb Junts és inexistent, ara bé té previst publicar d'aquí a poc les balances fiscals de les comunitats autònomes que reclama precisament el Partit Català.
Para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno, un cambio en los equipos, es fundamental. Y desde luego, esa es una potestad del presidente del gobierno.
No era Pedro Sánchez en aquest cas. En tot cas, com anunci estrella, l'abonament del transport únic de 60 euros al mes per viatjar en rodalies, mitja distància i autobusos de la xarxa estatal ha estat el més destacat. L'abonament quedarà a meitat de preu, a 30 euros mensuals per als joves menors de 26 anys. S'aprovarà el darrer Consell de Ministres de l'any i entrarà en vigor a partir del mes de gener.
I sobre la compareixença de Sánchez, el soci de Coalició Sumar retreu que les seves explicacions són insuficients, tot i que descarta sortir del govern espanyol.
El seu portaveu i també ministre Ernest Urtasun insisteix en la necessitat de remodelar l'executiu perquè considera que la situació actual és molt greu.
Para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno, un cambio en los equipos, es fundamental. Y desde luego, esa es una potestad del presidente del gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del gobierno qué ministros tiene que nombrar.
Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració del Partit Popular, ha reclamat Yolanda Díaz que faci caure l'executiu espanyol amb la seva dimissió.
Él permanece en su búnker en la Moncloa. Lo que está haciendo es llevar a España al precipicio. Y la solución ante este grave problema pasa porque Sánchez salga cuanto antes del gobierno y así España pueda salvarse y pueda avanzar.
I Gabriel Rufián, d'Esquerra, reclama saber com pensa Pedro Sánchez esgotar aquesta legislatura.
Muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día.
Podem, de fet, ha elevat el to contra l'executiu i el dona per mort. Pablo Fernández comporta veu de la formació morada.
Tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombie, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se le han llevado por delante. Y bueno, pues en los estertores de este gobierno, insisto, el que tiene que tomar decisiones es Pedro Sánchez.
D'altra banda, la comissió executiva del PSOE a les Illes ha aprovat una proposta de resolució contra l'assetjament sexual per reclamar contundència i tolerància zero en la societat, però també dins el mateix partit. En aquest sentit, el PSIP rebutja les situacions d'assetjament conegudes en el sí de la forma i manifesta la voluntat de fer feina per erradicar-la. Un compromís que es traduirà en actuacions concretes. Rubén Castro és el portaveu del partit.
Que pren el compromís d'impulsar actuacions necessàries en matèria de sensibilització, de prevenció i de formació per evitar aquest tipus de conductes masclistes, amb una formació específica per als càrrecs públics i orgànics.
I de l'exterior, l'exèrcit dels Estats Units torna a atacar tres narcollanxes en aigües del Pacífic i deixa 8 persones mortes, això, en el marc de la campanya contra el tràfic de drogues.
I així ho confirmen les forces armades nord-americanes. En el seu compte de la xarxa social X explica que la intel·ligència confirma que les embarcacions transitaven per rutes conegudes de narcotràfic del Pacífic Oriental.
I la patrullera estatal veneçolana denuncia un ciberatac dels Estats Units.
La companyia apunta una operació orquestrada per interessos estrangers amb ajuda dels opositors del règim xavista. Aquest incident augmenta la tensió entre Washington i Caracas després de la confiscació d'un petrolier a les costes veneçolanes.
La policia de Los Angeles ha detingut el fill de l'actor Rob Reiner i la seva esposa, la fotògrafa Michelle Reiner, com a sospitós d'haver-los assassinat la matinada de diumenge a dilluns. Els agents li han posat una fiança de 4 milions de dòlars.
Fonts properes a la família han declarat a Los Angeles Times que Nick Reiner i el seu pare havien discutit a una festa de Conan O'Brien. A més, destaquen que el fill de l'actor es comportava de manera estranya.
I Austràlia vincula l'atac mortal a la platja de Sydney amb la ideologia de l'Estat Islàmic.
Les autoritats, de fet, confirmen la motivació jihadista dels dos atacants, pare i fill, que varen irrompre amb tirs a la platja de Bondi. S'ha requisat dues banderes de l'Estat Islàmic, un vehicle registrat a nom del jove, precisament, de 24 anys.
I a l'Estat espanyol, l'exconsellera d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Salomé Prada, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats.
L'exconsellera, però, ha pres la paraula per fer precisions terminològiques per defensar-se de les crítiques dels diputats. Un dels moments més tensos de la comissió ha estat el cara a cara amb el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Però la primera pregunta és, ¿s'arrepiente usted de algo? Quiere pedirle perdón a las víctimas.
Léase mis consideraciones y ahí tendrá la respuesta.
¿De verdad usted se quiere comer este marrón sola?
Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
7 i 27 minuts, resumim ara la premsa. I començam amb les portades dels diaris editats a Mallorca, encara, Toni, commocionats per la mort d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa.
Efectivament. Corregeixen, de fet, alguns l'edat, que ahir deien entre 6 i 8 anys, i avui es confirma que només en tenia 3. Última hora, per exemple, torna a posar el tema a tota portada. Parla del dolor per la nina, poques paraules avui a la portada del diari Economia Helena, de fet, mostra juguetes de la gent que va deixar el punt on va passar aquest accident, precisament. Diari de Mallorca parla d'un adeu emotiu, aporta una fotografia bastant semblant, combina, en aquest cas, amb un altre titular que el que diu és que els grans creuers donen l'esquena a Palma durant la temporada d'hivern. I anant ja amb els digitals, Mallorca Diario diu que s'investiga si el conductor precisament va patir una indisposició al volant per ocasionar aquest atropellament, o que Baleares, per la seva banda, diu directament que va patir un ictus. En gros diu que el PSOE, és això, el segon titular, l'Hockey Baleares, perquè en gros diu que el PSOE ofereix cursos als seus càrrecs per evitar l'assetjament. Just ara n'estàvem parlant fa una estona de l'informatiu. Ara Balears, per la seva banda, corregeix també l'edat de la nina al seu titular, però en gros el que diu és que el Partit Popular fa un gir a Menorca contra el català. Per tant, anem al diari d'allà, el diari d'allà en paper, amb el Menorca, que... deixant ja els digitals, el que diu és que els populars admeten que la llei li impedeix anar encara més enfora amb el reglament lingüístic i posa, de fet, entre cometes, una frase de Joan Pons, que és el responsable de cultura allà, que el que diu és que el Consell emprarà el català perquè no es pot fer una altra cosa. I a les Pitiuses parlen de les noves normes urbanístiques de Sant Josep. En aquest cas, el periòdico Perdí, que es guanya més sol per construccions industrials, el diari perquè diu que substitueixen unes normes de l'any 1986, que considera obsoletes.
I a la premsa estatal, els diaris estan pendents de les paraules d'ahir de Pedro Sánchez.
Interessant veure la lectura que fa cada diari d'aquestes paraules del president. El País, per exemple, diu que el que fa és guanyar temps per calmar uns socis que estan cada vegada més inquiets. En canvi, el Mundo ignora, diu que ignora els escàndols i que vol culminar la dècada, ho posa entre cometes. Mitja portada per això, l'altra mitja per un possible malbaratament de Vox, el del BES que s'havien de destinar a la Dana, i aporta uns enregistraments que titlla de secrets. Precisament La Vanguardia diu que Sánchez vol resistir per evitar que governin PP amb Vox, precisament. ABC, per la seva banda, avui es desmarca, diu que la UCO relaciona José Luis Rodríguez Zapatero amb el rescat de Plus Ultra.
I són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts, darrer ple de l'any avui al Parlament, on s'espera que es convalidi el decret d'acceleració de projectes estratègics que preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions. És la segona vegada que arriba a la Cambra Autonòmica, ara però PP i Vox han arribat a un acord per tirar-lo endavant.
S'hi han fet algunes modificacions, entre les quals s'ha eliminat la possibilitat que els projectes d'energies renovables s'incloguin dins el decret. El PP diu que la seva aprovació desmenteix les acusacions del bloqueig del govern que fa el PSOE, són Sebastià Sagreras i el socialista Iago Negueruela.
L'aprovació, la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
2025, que termina pràcticament com terminó el 24, sin presupuestos, sin estabilidad y con un gobierno que únicamente pacta los intereses privados que puedan tener ellos o sus socios de Vox.
També avui, darrera sessió de control de l'any al Senat, amb les interpel·lacions al PSOE per les denúncies per presumptes casos d'assetjament sexual dins el partit. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez. El president del govern central diu que té forces per acabar la legislatura i descarta l'avançament electoral.
Així ho ha afirmat durant el balanç de gestió que ha fet enmig de la crisi pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten l'executiu i el mateix Partit Socialista.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sánchez ha anunciat també el relleu de la ministra portavoz Pilar Alegría sense que n'hagi transcendit encara el nom de la seva successora.
I la policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal d'una nina de 3 anys al coll d'en Rabassa, a Palma.
Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu en la prova d'alcohol i drogues. Avui també s'espera que se li doni l'alta a la mare de la nina ingressada a l'Hospital de Son Espases.
I pendents de com evoluciona també el nin de 10 anys que ahir es va precipitar des d'un 7 a pis a Palma.
Està ingressat a l'UCI pediàtrica de Son Espases amb pronòstic reservat. Segons la reconstrucció dels fets, en caure el menor hauria impactat sobre un vehicle estacionat i després hauria caigut a la via pública.
La conversió de contractes fixos, discontinus a fixos, la creació d'un hotel escola o la implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que vol impulsar el pacte per a la sostenibilitat de les Illes Balears.
La mesa de diàleg social es va reunir ahir hora baixa per fer-ne seguiment. El pacte es troba en la segona fase i ha rebut fins a 540 aportacions per part de les entitats participants.
I aquestes darreres hores també ens deixen dos acords entre el govern central i els sindicats. D'una banda, ampliar de 2 a 10 dies el permís per defunció d'un familiar.
També n'habiliten un altre de 15 dies laborables per treballadors que tinguin un familiar en cures pal·liatives i un dia per si s'han d'acompanyar un parent a qui se li hagi de practicar l'eutanàsia. El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, diu que és una passa de gegant.
Las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas.
I de l'altra, el preacord entre 5 sindicats mèdics i el Ministeri de Sanitat sobre la negociació de l'Estatut Marc i que deixen suspens la vaga de sanitaris prevista per al mes de gener.
De moment, 5 sindicats han rebutjat retirar l'esborrany, tot però a l'espera de la reunió de demà amb Cimeval, que és el sindicat majoritari.
I pel que fa al temps, sapiguem quina jornada ens espera avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetam una jornada en què ja es comença a retirar la calitja que ahir ens va acompanyar, però així tot, encara tindrem un ambient entrebolit, ja que el Nigus tindrà una una presència important entre les Pitiüses i Mallorca. De fet, esperant que en aquests indrets, al llarg de la jornada, encara es pugui donar qualque ruixat de caràcter local. En canvi, a Menorca sí que tindrà més ullades de sol. D'altra banda, el vent bufarà de mitjorn. Ho farà moderat entre les Pitiüses i Mallorca. En aquests indrets, el panorama marítim serà una mica més complicat, en redols de forta maror. En canvi, cap a l'est, bufarà fluix i amb el pas de les hores començarà a girar xaloc. Així tot, també podrem veure encara qualque àrea de maror en aquests indrets. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una petita disminució respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats girin entre els 16 i els 18 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Cala Morell i 14 a Sant Lluís. A les Pitiüses, 13 graus a Sant Llorenç i 14 a Cala Joan Dalt. I a Mallorca, 10 graus a Lloret, 12 a Inca i 14 a Santanyí.
Informatiu Matí. Esports.
Set i 35 minuts encetat amb els esports, parlant del Mallorca, que avui vespre cercarà classificar-se per als vuitens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, visitarà a les 7 el camp del Deportivo de la Corunya. El conjunt vermell arriba a la cita amb la tranquil·litat que ha donat el vestidor la victòria de dissabte a Son Moix contra l'Elx. El Mallorca vol sortir de Riazor amb la classificació per als vuitens de final. A la butxaca és el tècnic del conjunt vermell, Iago Barrasate.
Según vas pasando rondas, ya la exigencia es mayor y nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también. La última victoria nos ha dado, nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo.
No han viatjat a Galícia Omar Mascarell, que ja es troba concentrat amb la selecció de Guinea Equatorial per disputar la Copa d'Àfrica. Tampoc Johan Mojica, per decisió tècnica. A més, Morlanes i Cuellar, amb molèsties, han quedat a Mallorca. D'altra banda, han entrat a la convocatòria els jugadors del filial Jandro i Adriano. Sentim Iago Barrasate.
Tenemos que sacar un 11 competitivo y tenemos que hacer los cambios también en función de lo que necesite el equipo mañana, y luego ya pensaremos en el viernes. Igual no lo hemos hecho así hasta los últimos partidos la última semana, por ejemplo, que era Soria y luego Oviedo, pero esta vez creo que lo tenemos que hacer así.
I pel que fa al rival, el Depor és segon classificat a segona divisió, però rebrà el Mallorca després de dues derrotes consecutives. El seu entrenador, Antonio Hidalgo, ha parlat sobre l'eliminatòria, remarcant també que la seva principal preocupació és el campionat de Lliga.
Viene un rival importante que viene a casa, vamos a competir con todo, vamos a ir con la máxima ilusión, hemos ganado el derecho de traer un equipo de primera división a Riazor, estar en una tercera ronda que hacía tiempo que no se veía, y a partir de ahí elegir, y sobre todo también con mucha tranquilidad, también pensando en el partido del sábado, que es lo más importante para nosotros.
Y el técnico del Depor, Antonio Hidalgo, también ha analizado el joc del Mallorca.
Yagoba es un gran entrenador al que le tengo muchísimo respeto. Ha hecho muchísimo en estos últimos años con Osasuna y ahora con el Mallorca. Es un equipo de primera división, tiene una plantilla muy amplia, con muchísimos recursos. Cualquier jugador que ponga en la alineación de mañana nos va a exigir muchísimo. Nosotros tenemos que estar atentos, saber también el tipo de partido que nos interesa y a partir de ahí competirlo con plenitud de garantías.
Aquest partit de 16 de final de Copa entre el Depor i el Mallorca començarà a les 7 del capvespre, però el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 5 en tota la prèvia. I els altres enfrontaments de Copa del Rei de la jornada d'avui són els següents. A les 7, a la mateixa hora que el Depor Mallorca, començarà l'Eibar Elx, i a les 9 del vespre es disputaran fins a 3 partits l'Eldense Reial Societat, el Guadalajara Barça i també el Molinón es jugarà l'Sporting de Gijón València. I demà serà el torn de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei. El conjunt blanquiblau disputarà a les 7 del vespre a l'Estadi Balear un partit històric contra l'Atlètic de Madrid. Els balearicos no volen despertar-se del son ni de la Copa, i per continuar el seu camí a la competició s'enfrontaran a un equip nivell Champions, el conjunt matalasser, l'Atlètic de Madrid. És el jugador de l'Atlètic Balears, Gerardo Bonet.
Són partidos
partidos grandes que al final no te esperas, pero bueno, por la situación de la Copa se puede dar y nada, solo queda disfrutar y la verdad es que será una noche histórica.
L'Atlètic Balears va eliminar l'Espanyol a l'anterior ronda i sap que demà serà difícil tornar a guanyar, però no impossible.
El partido será básicamente muy por el estilo. Al final nosotros sufriremos, ellos tendrán el balón lo más seguro, el máximo tiempo, pero bueno, también tendremos nuestras opciones como tuvimos contra el Español.
Aquest partit de Copa entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid també el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà demà a partir de les 6 de l'hora baixa. I pel que fa al campionat de Lliga de Primera Divisió, nit es va disputar un partit a Vallecas. El Rayo Vallecano i el Betis empataren a 0, un partit corresponent a la 16a jornada, una jornada que hem de recordar que encara no s'ha tancat perquè el derbi entre el Llevant i el Villarreal es va ajornar per mor del mal temps.
Gràcies, Miqui Setí. 40 minuts.
Tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, moment per sortir a l'exterior, les portes de Nadal i la previsió de fred per a la setmana que ve. En aquesta hora anem en directe al convent dels Caputxins de Palma, on els voluntaris es preparen per repartir menjar entre les persones més vulnerables. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Fa més de 40 anys que aquest ordre religiós compleix amb la tasca social d'assegurar que ningú quedi sense un plat calent. Com es preparen avui?
I de bon dia, companys, bon dia, Maria Antònia. Em dedica més d'una hora pràcticament abans d'obrir portes d'aquest convent, encara amb la foscor, en la foscor del dia, i també la humitat que es nota avui de valent aquí, ja ho sabeu, molt a prop de la plaça d'Espanya. Els frares, també els voluntaris, acaben ja d'enllestir els entrepans que serveixen cada dia. Avui en faran més de 200, aproximadament, que repartiran a cadascuna de les persones que ho necessitin. He de dir que quan he arribat ja he vist les primeres cues de persones que demandaran aquest entrepà d'avui. Si heu passat mai, haureu vist que cada dia generen aquestes llargues esperes per accedir a un berenar que els ompli l'estómac, ho diríem així, sobretot quan el fred de l'hivern es deixa sentir més força. Bé, doncs, per parlar-ne, ja m'acompanya ara mateix el germà caputxí, que és José Vicente. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, li voldria demanar que heu preparat per avui, eh?
Els entrepans habituals, que són de formatge i d'embotits. Els embotits, que si sobrassada, que si un pernil dolç i aquestes coses.
Per tant, de formatge i d'embotits, per la gent que menja formatge o la gent que menja més carn. Amb l'arribada del fred, ara ho deia, de l'hivern, notau que la cua pentura es fa més llarga?
La veritat és que no, és a dir, la quantitat, la mitjana, no? La mitja que des de gener fins ara que de persones ateses és de 2,23 i no s'ha mogut, la veritat, no s'ha mogut. Per tant, el que passa és que amb el fred la cua es veu com una mica més desemparada.
Més desemparada.
Sí, fa pensar més, perquè veus el fred, veus la gent a la cua, és un carrer fred fins que no li dona el sol. Que passa molt bon l'aire. Per tant, té aquesta imatge una mica dura.
Es pentura la percepció que tenim les persones quan hi passam, que a l'hivern ens fa reflexionar, ara sí, ho deia. Sí, és això, amb aquests 40 anys que repartiu a menjar, amb aquest format d'ara, tot i que hem de dir que fa, escoltau, oients, més de 300 anys que ja reparteixen aquest pa de Sant Antoni, així com se diu, amb la fundació del convent, heu estat testimonis d'un canvi, diríem, en el perfil de persones que demanden? No sé si l'habitatge, la inflació que vivim ara han acusat més aquesta situació.
Home, el que sí que puc dir, perquè jo sóc aquí des de fa 5 anys, i és que diguem-ne que la variació possiblement no és gaire, és petita, que estem davant d'una cua de la precarietat, de les dificultats per al gruix de la cua per arribar a final de mes. Pràcticament 2/3 de la gent són gent treballadora, treballadors pobres, amb les seves irregularitats i lluites, no?, per viure. D'aquest 2/3 hi ha un percentatge important de jubilats, jubilades en particular, mallorquines, o sigui, mallorquines de tota la vida, d'aquí, fins i tot del barri, que tenen dificultats per arribar a final de mes, no? El que més està pressionant és l'habitatge, el preu de l'habitatge. I ara mateix, estem en la temporada de Nadal o pre-Nadal, la inflació, o sigui, la pujada dels preus, els castiga molt.
Els castiga molt, per tant, jubilats, jubilades, ho deia ara, la pressió de la crisi residencial, però hi posarem un punt de llum avui, eh? Hem vist ja, ho dèiem, dia 25, el dia de Nadal, heu preparat, estàu preparant ja, enllestit els plats calents, en aquest cas, eh? Quins plats preparareu amb els voluntaris?
Penso que és típics de Nadal d'aquí de Mallorca, que és la sopa, el caldo aquest de Nadal, entremesos i escalduns. Això serà el que se servirà a companyes de postre i torrons i aquestes coses. O sigui, que...
Hi haurà dolços típics de Nadal, eh?
Sí, dolços de Nadal. I o sigui, que penso que és una bossa, perquè se servirà en bossa, en tàpers i tot això, però que és de veritat, o sigui, és un dinar de Nadal de veritat, tal qual.
Un àpat típic com els que podrem trobar a Pentura, els mallorquins, els illencs, que molt seurem aquests dies a taula amb la família. Teniu l'ajuda de voluntaris.
Ah, sí, o sigui, els voluntaris i voluntàries, la majoria són voluntàries, perquè la caritat encara té rostre de dona, és així, s'ha de dir. I realment les voluntàries són el miracle de Sant Antoni. O sigui, si tenim obert el dia 25, si tenim obert el dia 1 de gener, si tenim obert els diumenges, és a dir, cada dia de l'any, és per ells. És per ells, que tenen aquest compromís, aquesta responsabilitat i aquesta exigència, no? Perquè nosaltres fa temps, jo ja no hi era aquí, que amb prudència allò de tanquem el cap de setmana, tal, no, i les voluntàries van mantenir i mantenen obert el servei cada dia de l'any. Són ells el miracle,
l'ànima d'aquest repartiment del pa de Sant Antoni. Per elaborar els àpats teniu particulars, teniu empreses que us ajuden en els ingredients primigenis?
Per a preparar els entrepans, te refereixes? Mira, tenim dos proveïdors importants, que a mi m'agrada parlar d'ells. Un és el banc d'aliments, que un dia a la setmana anem i ens prepara tot un lot, no? I que ens ajuda a reforçar tot el tema dels entrepans, que vagin acompanyats de complements. Complements és el que si tenim arròs, que si tenim, jo què sé, espaguetis.
Tenim, per tant, el banc d'aliments i qui més, perquè hem d'anar arreplegant ja.
Els dissabtes anem al Corte Inglés, que es porta superbé amb nosaltres. Fa un servei de solidari, però importantíssim. I el tercer prohibidor són els particulars. És un gota a gota, però que no para mai, no s'atura mai, de gent particular del barri que ve amb la seva borsa de la compra de la setmana i la deixa aquí. I això és, diguem-ne, que diguem, són els nostres proveïdors.
Amb aquest proveïdor tan important, amb aquests voluntaris, l'ànima també d'aquest repartiment, i aquí esperant ja les primeres coses, acomiadam. Moltes gràcies, José Vicente, germà Caputxi.
A vosaltres per la visita.
Idò, aquí a tancam, companys, amb aquestes portes a punt d'obrir del convent dels Caputxins de Palma.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu durant la pròxima hora de l'informatiu. Són ara les 7:50.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Augmenten les consultes per la regularització d'habitatges a la Serra de Tramuntana. A l'Aro ja se n'han presentat una setantena d'expedients, mentre que altres municipis encara no han començat les tramitacions.
Les infraccions urbanístiques més comunes que consten a la setantena d'expedients presentats a l'Aro són per regularitzar ampliacions d'habitatges. Moltes d'aquestes construccions es podran legalitzar, mentre que d'altres hauran de ser esbocades. Es Llorenç Perelló, balda de la localitat.
No pensaven que sortissin tant d'expedients, sí que eren conscients de que alguns immobles no tenien tota l'edificació legal o la tenien totalment irregular, i això a la vegada també hem de tenir en compte que no només són ingressos per ara, sinó són ingressos a futur, perquè tota aquesta gent començarà a tributar com tothom a nivell d'IBI, a nivell de FEMS, i per tant també reportaran uns ingressos de cara als propers anys per municipi.
Altres ajuntaments, com la Serra d'Escorca, de moment no ha iniciat cap tramitació, però sí que hi ha veïnats interessats en aquesta nova normativa. Antoni Solivelles és el balda.
Tenen la possibilitat de posar les coses com toca, no? Tot el que és anterior al 56 sabem que és legal, però el que era posterior al 56, tots ho sabem a dir en Mallorca com funcionaven les coses.
I a Campanar, per exemple, tampoc no n'han tramitat cap. De tota manera, el municipi té una catalogació especial. Pràcticament tot el sòl rústic està considerat paisatge pintoresc. Només la zona del Fangar es pot acollir a la moratòria. Amb tot, l'Ajuntament creu que s'haurien de fer més passes per protegir el territori. El balda és Guillem Rosselló.
Però després tenim el problema de la protecció en sòl rústic. Crec que no haurien d'haver arribat mai en aquesta situació de legalitzar una cosa que està mal feta.
Valldemossa i Bunyola també estan a l'espera de rebre peticions per part de propietaris, totes pensen relacionades amb la legalització de petites construccions o d'ampliacions d'edificacions ja existents.
I Eivissa, el Consell ha aprovat de manera inicial les normes provisionals de planejament urbanístic de Sant Josep de Sa Talaia.
Es tracta d'una passa històrica que arriba després d'anys d'intent fracassats per actualitzar l'actual Pla General d'Ordenació Urbana del municipi, que data, atenció, de 1986 i que està obsolet. Les normes provisionals noves inclouen un sostre poblacional de 45.000 habitants per la localitat. És el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Sortim d'una situació d'un buit, d'una inseguretat jurídica, d'una incertesa, i passam a una situació normalitzada, on hi ha seguretat jurídica i on aquestes normes són un pas previ a l'aprovació del Pla General que el municipi de Sant Josep està treballant.
I el Consell de Menorca ha aprovat la modificació del reglament d'usos lingüístics que obri la porta al castellà a l'administració insular. Ho ha fet amb els vots a favor de l'equip de govern del PP i la consellera no adscrita, Maite de Medrano, Oxel Camarasa.
La proposta ha generat polèmica. Sentim el conseller de Cultura de Menorca, Joan Pons Torres.
La realitat és que el Consell seguirà emprant el català com a llengua pròpia, tal com estableix l'Estatut, ja que no es pot fer una altra cosa que no sigui el que diu l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola, però això sí, ho farem prioritzant l'ús del nostre menorquí, tal com dicta l'Estatut, i sense renunciar, evidentment, a l'ús del castellà per part d'aquests ciutadans que així ho desitgin.
La mesura és una exigència de la consellera no adscrita Maite de Medrano per aprovar els comptes del 2026. L'oposició ha criticat durament aquesta iniciativa. Noemí García és portaveu de Més per Menorca.
Vostès el que pretenen és que el català deixi de ser la llengua de referència en subjectiu, de que el bilingüisme es converteixi en monolingüisme en castellà. Això sí, tot disfressat d'un gran amor per es menorquí. Aixinam, aquesta proposta és senzillament indigna.
El PSOE ha advertit que els canvis en el reglament d'usos lingüístics no s'ha tramitat com tocava i ha demanat deixar la proposta sobre la taula. Una petició, no obstant, que no s'ha atès.
7:54 minuts. Els serveis ferroviaris de Mallorca compten amb una nova seu ubicada en un dels edificis més emblemàtics de Palma. Després de més d'un any d'obres i de prop de 4 milions d'euros d'inversió, la nova vida de l'antic hospital Hostal Terminus ja és una realitat.
L'històric hostal ha tornat a obrir les portes, convertint-se ara en la nova seu del servei ferroviaris de Mallorca. Culmina d'aquesta manera un projecte de rehabilitació que ha suposat una inversió de 3,7 milions d'euros procedents del fons del factor d'insularitat. Sóc la presidenta del govern, Marga Provenç, i el balde de Palma, Jaime Martínez.
Durant massa anys, aquesta zona de Palma havia patit degradació, abandonament i manca d'inversió.
Aquesta zona de la plaça d'Espanya, el parc d'estacions, no estava en el nivell que se mereix Palma, sobretot d'un indret on passen, és el lloc de Palma on passa més gent de tot el municipi de Palma.
I el govern donarà ajudes als municipis de menys de 20.000 habitants per dur a terme projectes de digitalització del cicle de l'aigua. La convocatòria està dotada amb 1,3 milions d'euros i està presentada pel conseller Juan Manuel Lafuente a l'Ajuntament d'Es Castell.
Tenemos que ayudar a los municipios, especialmente a los municipios más pequeños, a que determinemos dónde existen las pérdidas del agua, podamos localizarlos y podamos evitar que gran parte de este recurso escaso se pierda por deficiencias en la red de distribución.
Són ara les 7:54 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ja comença el compte enrere per Sant Antoni i Pollença, un dels municipis que celebra la festa amb més intensitat. Ja posa fil a l'agulla perquè dia 17 de gener tot surti perfecte, amb la mirada especialment posada en el Pi de Sant Antoni i el seu recorregut dins el nucli del poble.
Les autoritats més implicades amb aquesta festivitat, juntament també amb la policia local i amb una quarantena de voluntaris, s'han trobat i han posat en comú les mesures més importants perquè la jornada es desenvolupi sense incidències i amb molta d'alegria, sobretot. I entre el punts a tractar, es destaca un de molt especial. Per primera vegada, dia 10 de gener, els infants pollencins podran gaudir del seu propi Pi de Sant Antoni, que es plantarà a la Cala de Sant Vicenç i que tindrà aproximadament 10 metres d'altura, uns 10 manco que els que solen emprar els grans. Els nins faran servir un arnès per poder pujar-lo amb tota seguretat, i així ho ha confirmat el regidor de festes, Mateu Tugores.
Tenint en compte que, a més, enguany farem un Pi de Sant Antoni infantil, que també requerirà gent que ajudi a l'hora de, diguéssim, d'aquest dia, en principi que serà dia 10 de gener a Sant Vicenç.
Ui, no, just. També distribuiran per les xarxes un vídeo a fi de conscienciar la població de comportar-se de manera cívica, a més d'incorporar noves mesures de seguretat. Passat el dia de Reis, es farà una altra trobada, tot per enllestir els darrers detalls.
Vull fer suc
fruites de samú.
I Marga Coll, la cuinera del Missali, presenta avui migdia les receptes dolces de Missali per cuinar en família. Serà la llibreria Baobab de Palma un autèntic regal per aquests dies, tant per petits com per grans, sempre que els agradi cuinar o tastar els millors dolços i els més tradicionals. És un llibre de receptes que signa Coll amb tots els seus secrets en un temps de Nadal en què aquests àpats són especialment valorats.
A més, aquest llibre combina un llenguatge visual excepcional amb dibuixos de Tomeu Pinya que representa la pròpia Marga Coll cuinant i un contingut de gran interès com són aquests dolços, aquests secrets d'una de les cuineres més reconegudes de Mallorca. La presentació d'Aim serà avui a les 12 a la llibreria Baobab, un llibre que es converteix en un regal idoni no només per llegir-lo, sinó també per generar bons records familiars, en deia l'editor Vicente García.
También una serie de recuerdos que a mí, por ejemplo, en el tema de la cocina, este libro me hubiera sido básico e indispensable cuando yo tenía mis hijos, tenían, pues estos, eran más jóvenes, ¿no? Y ya me hubiera gustado. Y realmente, además, puede incentivarles a tener más autonomía, un poquito más de responsabilidad y, sobre todo, a pasárselo bien, entretenerse y luego cocinar y comer todo lo que has hecho, entre harina, azúcar y yemas de huevo.
I deus un llibre en tapa rústica que fa poc més d'un pam però que farà les delícies i mai millor dit dels lectors, siguin com siguin, grans o petits. L'any passat ja varen proposar el mateix amb el mateix format 12 plats salats de cuina tradicional mallorquina, un per cada mes de l'any. Enguany continuen aquest camí en la part més dolça del receptari, en rubiol, crespells, coca de patata, encimada, gató, gelat i el més important, fer de la cuina un espai on estar plegats i aprendre sobretot a estimar. Avui, com dèiem a les 12, a Baobab, a Palma, amb Vicente García i per suposat a la cuinera Marga Coll.
I ja per entrar en gana, a primera hora del dematí.
De paradís. De paradís. De paradís.